Ja ens estem acostumant a que hi hagi rodes de premsa del govern i que després la gent tingui molts dubtes sobre el que s'ha anunciat. I també ens hem acostumat al programa a saludar el Sergio Delgado. Sergio, bona tarda.
Bona tarda.
Subdirector general de Planificació i Programes de Protecció Civil, que tens un problema, Sergio, i és que com que t'expliques tan bé, et busquem a tu com a oracle i et cau, si em permets, el marrón d'haver-nos-ho d'explicar. Les mesures anunciades avui, en principi, es diu que són per 15 dies, com a mínim de moment 15 dies, no?
Sí, bueno, primer agrair que m'expliqui bé, vull dir, gràcies per que m'expliqui bé, i dins del marrón també l'objectiu com a servidors públics és intentar ajudar en aquest cas, doncs, explicant les mesures de la millor forma possible, per tant, doncs, content de poder contribuir a ajudar a tothom, als ciutadans de tothom. Sí, les mesures són per 15 dies. D'una banda, saben que estem pendents de la ratificació del Poder Judicial, com és necessari, però també amb aquesta línia de que pensem que aquest és el període que des d'un bon començament hem definit com el període en el qual es veu els efectes de les mesures, és a dir, necessitem 15 dies per veure si les mesures són efectives o no, i per tant, doncs, són els terminis que des d'un punt de vista epidemiològic ens determina que és necessari.
15 dies, a partir de quan? De la ratificació judicial, de la publicació en el DOC? A partir de quin moment, 15 dies?
Bé, a partir de que es publiqui en el DOC, i es publiqui en el DOC, tan ràpid com sigui possible, una vegada el Poder Judicial ens ho ratifiqui. Per tant, també el que és un exercici d'explicar que aquestes són les mesures que s'estan proposant, explicar-los, doncs, amb una certa antelació, la necessària, la mínima necessària, que és molt poca, ja ho sabem, perquè tothom una mica es vagi situant. Dic que, com sempre, des de la perspectiva tècnica, i jo hem estat dient sempre en l'estat d'alarma, també ho diem ara, i sempre ens agrada quan més temps tenim per preparar-lo tot, per explicar-lo tot, millor. Però també és veritat que ens trobem en una necessitat de tenir reaccions molt ràpides perquè és algú que hem après aquests mesos i que hem de saber aplicar. No? Dins de les coses que hem d'aprendre moltes coses, una era ser àgils en aquests sistemes i estem intentant en tot el conjunt sistema ser àgils en la definició d'aquestes mesures, d'aquestes circumstàncies, i per tant també aquí una mica els tempos van d'aquesta manera.
A veure, les que són prohibicions, perquè ja sabem que hi ha recomanacions, que això, mira, la gent farà més o menys cas depenent de la seva responsabilitat personal, però sobre les prohibicions, no es poden reunir més de 10 persones. Això és en domicili particular o, per exemple, també en un parc?
Això és a tot arreu. La petició de la limitació de 10 persones, i vull avançar una cosa, ens pot passar, pensem que no està, que està perfectament justificat el que demanem i que se'ns hauria de ratificar des d'una perspectiva tècnica, però independentment de que no ratifiqui, és molt important que aquest número de 10 el tinguem de referència a l'àmbit públic i privat. És una forma d'evitar el que està passant, que és connectar a diferents xarxes de grups socials. És a dir, què està passant? Que jo em trobo amb els meus pares, primer, no? Després em vaig trobar amb un cercle familiar una mica més gran, amb el meu primer cercle d'amistats, però després vaig anar al segon, i tot això el que ha fet és connectar-ho tot una altra vegada en una situació que el que fa és que la transmissió torni a ser important. Per tant, aquest número de 10 a què respon? A intentar que la gent tinguem el contacte amb el primer cercle, amb un cercle de contacte, de convivència més habitual, de més confiança. I, per tant, evidentment, si és obligat, és obligat, però imaginem, doncs, que el Poder Judicial, doncs, en comptes de fer com el Sagrià, fa com a l'Hospitalet, i ens diu que no ho podem determinar com a obligació. Doncs demanem, si us plau, que tothom intenti aplicar aquesta mesura. És a dir, què busquem amb el número 10? És un número, hem de posar un número en algun lloc. Que la gent redueixi els contactes que està tenint i que els mantingui en un primer cercle, perquè això el que trenca són moltes de les connexions entre xarxes de persones, entre grups de persones que s'han produït en els últims dies.
Els turistes també tenen vigent aquesta prohibició? És a dir, si trobeu un grup de turistes, els informareu en els hotels? Rebran alguna mena d'informació? Podran sortir en grups de més de 10? O a ells també se'ls aplica aquesta limitació, suposo?
Sí, sí, la norma s'ha d'aplicar a tothom. Tothom que circuli per Catalunya, que estigui en Catalunya, que resideixi circumstancialment o no, i és d'aplicació a tothom. En el comitè tècnic estan representats tots els departaments, també el departament que té les competències en turisme, i per tant dins dels seus encàrrecs i de les feines que tindrà aquest dia és contactar amb el sector de turisme i doncs, revisar tots aquests elements perquè s'apliquin degudament.
Mira, has explicat la mar de bé, això del per què es limiten els grups de 10 persones, i jo em pregunto, per exemple, una persona com jo mateixa, o com l'Òscar, com en Rossinyol, que estem aquí, potser són persones que al llarg d'un dia veiem més de 10 persones de 5 en 5. Per exemple, en diferents cercles. Jo al matí em puc veure 5, al migdia em puc veure 5 més i a la tarda 7. I d'alguna manera no s'hauria de limitar també les persones que tu pots veure al llarg del dia, perquè pot ser que jo en vegi 20 avui, encara que no siguin 10 de cop?
Sí, la diferència està segurament en que quan veiem un número de persones a la vegada i en aquell grup hi ha una persona que pot contagiar. I això és molt important en aquest moment, on hi ha moltes persones asimptomàtiques i, per tant, que no saben que tenen la malaltia i l'estan transmetent, i, a més, són persones amb una edat mitjana jove, diguem-ne, per sota de 50 anys, doncs aquest és el problema, és que la transmissió es fa a un número de persones a vegades molt més gran. Clar, és veritat que si aquest transmissor, aquest contagiador, som nosaltres, no? Individualment, les persones que ens estem mirant, clar, si fem 5 més 5 també, però és que és pitjor quan són totes a vegades. És, entenent que és més difícil dir-li a la gent en el conjunt del dia només pots veure i un número concret de persones, i que és una mica més senzill dir, escolta, al final fem grups petits, però el que heu explicat és perfectament vàlid i és molt, des del meu punt de vista, és molt, molt adient i molt escaient aquesta reflexió de dir, evitem també que després un dia de 5 en 5 acabem veient 20 persones, perquè al final si som un d'aquests contagiadors, el que hem fet és el mateix efecte que similar que un grup de 20. Per tant, la idea és aquesta. Crec que el conseller de Salut i el conseller d'Interior, conseller, ho expliquen moltes vegades, és a dir, estem demanant a la gent que baixar ritme social. I baixar ritme social vol dir això, vol dir, ja sabem que fa setmanes, hem estat moltes setmanes sense veure molta gent i que hem recuperat molt aquests contactes perquè, evidentment, socialment ho necessitaven tots pel nostre benestar, diguem-ne, emocional. Doncs ara el que demanem és un pas enrere i baixar una mica. Baixar aquest ritme vol dir això, tancar-nos una miqueta més en un cercle més proper.
Clar, som al juliol, hi ha gent que té vacances, ja se li demana no aneu a una segona residència, reconeixem que és una recomanació, no una prohibició, perquè el govern segurament no té les competències i, per tant, un jutge podria tombar aquesta mesura. Però imagina't que ets algú de Barcelona que té una reserva en un hotel. Clar, l'hoteler no està obligat a tornar-te els diners perquè no hi ha una prohibició, hi ha una recomanació. Això pot ser un problema.
Sí, és una recomanació com a tal, doncs les normes quan recomanen doncs no són coercitives, en aquest sentit no són obligades. Però el que és important, per exemple, si anem a una segona residència, s'està recomanant d'anar-hi, però suposem que necessitem anar doncs, perquè, no sé, perquè ens tocava per fer una revisió, per veure que està tot bé, per el que sí. És important doncs, que en aquest desplaçament a segona residència aquests contactes amb persones que fa setmanes que no veiem no els mantinguem. És a dir, amb un veí, a més en segona residència, on ve gent fins i tot d'altres províncies, d'altres comunitats autònomes de l'Estat, doncs no tenim contacte estret, perquè el que estem fent és aquestes connexions, a més en connexions a grans distàncies. Vas a la segona residència, però limites d'alguna forma el contacte intern del teu grup familiar, o tenir un contacte amb molta prevenció, amb molta distància, doncs no cal que ens fem petons i abraçades perquè com ens agrada fer-nos quan ens veiem després de molts dies. Doncs mira, ara, aquest estiu, per poder continuar fent estiu, ho dèiem, no?, el mes d'abril i maig, volem fer estiu, volem fer vacances, doncs ara estem també en un moment crític de dir, ara ens estem jugant al mes d'agost. Si no fem bé, al mes d'agost el tindrem segur, per no tenir-ho així, i tot acabar. És a dir, si no ho fem bé, això tindrà una evolució negativa. Si ho fem bé, tindrà una evolució positiva, ens podrem recuperar, que és tot el que volem, i una mica poder fer una certa, entre comences, normalitat. Per tant, sempre en tota activitat social, pensar si aquell grup és, o aquelles persones són de contacte habitual, i si no ho són, hem de mantenir una certa distància. Poso un exemple. Coneixem algú en l'activitat d'estiu, doncs, home, doncs, escolta, vine a casa, que no és el millor estiu per fer això. Per què? Doncs perquè anem connectant xarxes socials, o sigui, grups socials, grups de contacte. Per tant, hem de ser molt prudents. Hem de tenir activitat social, evidentment, perquè necessitem com a éssers humans i com a societat, però amb aquestes precaucions i distàncies, i com sempre ens diu Salut, sobretot, a aprofitar els espais de l'aire lliure, que és un espai doncs, d'alguna forma més segur i mantenint distàncies.
Ja s'ha explicat que els casals infantils es mantenen i que, per tant, com que tenen els seus plans de seguretat, poden seguir-se fent. I algun oient que ens pregunta si aquests casals es fan en instal·lacions que queden tancades, com per exemple gimnasos, etcètera, etcètera, què mana, diguem-ne, mantenir el casal o tancar la instal·lació?
Si el casal es manté en quant a l'activitat i les instal·lacions que fa servir. Per tant, aquella instal·lació podeu obrir per l'activitat del casal.
Per tant, un casal que es faci en un gimnàs o un curset d'estiu en una piscina, això es pot mantenir perquè té el seu pla, no?
Així s'ha fet als municipis del Segrià i així s'ha previst a la resta d'hospitals i a la resta del territori.
No sé si algú té alguna pregunta més, perquè em fa la sensació que després hi entraríem en el que serien les recomanacions i aquí em sembla que en Sergio té poca cosa a dir, perquè aquí ja és la responsabilitat de cadascú. Per tant, demanar a la gent que, dins de les seves possibilitats, que siguin responsables i que no es facin segons quins desplaçaments. Algú té una pregunta pel Sergio Delgado? Em diuen que no. Sergio, moltes gràcies per acompanyar-nos i no descarto que algun dia t'haguem de tornar a trucar, segons com.
Doncs ja
Sergio Delgado, subdirector general de Planificació i Programes de Protecció Civil, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A vosaltres, moltes gràcies, bona tarda.